Radio.
Les 8 i 5, ja ho deien, des d'avui ja no s'atorgaran més llicències de lloguer turístic, almenys fins d'aquí un any. Entra en vigor la moratòria que surt de la llei turística aprovada ahir amb polèmica i en confusió al Parlament. El principal problema no queda clar què passa finalment amb aquesta activitat a pisos, en edificis plurifamilies. Era un dels principals punts de confrontació ara mateix a nivell social i polític i que precisament havia motivat aquesta regulació. Això després que Podem hagi complit la seva advertència i hagi votat en contra concretament d'aquest article, això davant la negativa del govern a declarar l'emergència habitacional a l'illa d'Eivissa i també a Palma. I de per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic Biel Barceló, vicepresident del govern i conseller de Turisme. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta nova llei de turisme permet seguir llogant habitatges unifamiliars adossats a les Balears, si bé en tots els casos aquells que no tinguin autorització hauran d'esperar que Consells Insulars, també Ajuntament de Palma, estudiïn on i com pot créixer aquesta oferta. Com a màxim se'ls dona ara un any perquè ho delimitin, no? És així?
Sí, sí, és així. Jo sí, el primer que vull aclarir és que totes aquelles persones o totes aquelles entitats o empreses que tenen llicència actualment i tenen permís, assegurat, vull dir, la llei no té cap tipus d'efecte retroactiu i, per tant, en aquest sentit, no crear alarmismes, no? I, efectivament, a partir d'ara, qualsevol autorització nova haurà d'esperar a la sonificació que han de fer els consells per a l'informe dels ajuntaments.
Una vegada entrat ja en matèria amb aquesta problemàtica principal, la de l'ús turístic als pisos en plurifamiliars, ens queda clar que els propietaris d'unifamiliars, també de dosats, que ja comercialitzaven turísticament, ho poden seguir fent, ho acaba de comentar. També els que s'hi vulguin apuntar podran, si reconeixen les condicions que marquin consells i ajuntaments. Però què passa amb aquests pisos en plurifamiliars?
Bé, bueno, efectivament, ara Podemos ahir va crear un dubte jurídic, que va crear una inseguretat que, evidentment, que els que governam no podem consentir, no podem permetre i que ara ho hem d'aclarir, no? Ho hem d'aclarir perquè ha creat una inseguretat jurídica tant a les administracions que han d'aplicar la llei com en els ciutadans o empreses que ara legítimament vulguin aspirar lloguer turístic, no? I ha creat aquesta inseguretat i, per tant, ara s'ho ha d'aclarir. Perquè, efectivament, tota la llei no distingeix en cap moment entre tipologies d'habitatges. La llei està preparada, diguem, per les distintes tipologies d'habitatges, però hi ha un article que recupera la llei Delgado i no hi ha una prohibició expressa dels plurifamiliars, però tampoc estan contemplats en aquestes tipologies. I, per tant, com dic, ara, evidentment, els nostres serveis jurídics han d'estudiar quines conseqüències tindrà això i com se pot arreglar aquesta inseguretat que ha creat aquesta aliança de Podemos amb el PP per recuperar un article de la llei Delgado.
Quina interpretació fa vostè, al marge del que després puguin dir els serveis jurídics?
No, jo no, ara no vull aventurar una interpretació jurídica. No vull avançar fins que no hagin xerrat amb els jurídics. La interpretació és que via reglamentària, hi ha diverses interpretacions possibles, no? Una, que via reglamentària se podria contemplar totes les tipologies perquè seria congruent amb els textos de la llei. Ja ho va fer el decret de 2015 en relació a la llei de 2012, que va ampliar els habitatges entre mitjaneres. O l'altra interpretació, que també s'apunta, és que Podemos el que hauria creat és tot el contrari del que diu defensar, que és que el lloguer a plurifamiliars quedaria fora de l'àmbit turístic i, per tant, no se li podria aplicar cap ordenació, ni cap reglament sancionador, ni res. És a dir, Podemos hauria creat tot el contrari, aquesta aliança entre Podemos, Ciudadanos PP i el diputat Álvaro Fijón, que són els que varen votar en aquest sentit de mantenir la llei Delgado.
En canvi, sí que va haver-hi prou majoria per aprovar que es pugui llogar l'habitatge habitual durant 2 mesos a l'any com a màxim. Si aquest habitatge és un pis, s'entén, per tant, que no hi ha impediment per fer-ho amb aquesta redacció final?
Bueno, és que tota la redacció va sortir tal com estava plantejada. Des de l'exposició de motius que diu que se fa la llei per obrir totes les tipologies, en els articles que diuen que els consells han de zonificar, distingint entre totes les distintes tipologies, en aquest article que vosaltres ara comentau, que és la possibilitat de lloguer en el teu habitatge habitual, que us ho podria, per tant, contemplar, fins a un màxim de 60 dies. Com dit, tota la llei està en aquest sentit, excepte l'article 49, que aquesta aliança estranya, insisteix, per jo irresponsable i absolutament fora de lloc, ha provocat. No?
Com creu vostè que consells i ajuntaments podran, amb aquesta redacció final, complir amb el que diu la norma desunificar i dir com es poden llogar pisos si no queda clarament identificat aquests pisos com una tipologia?
Clar, això és el que jo me referia, que ara s'ha creat aquesta inseguretat jurídica, per tant, ara hem d'aclarir exactament, perquè efectivament una interpretació podria ser que els consells, com que no està expressament prohibit, podrien incloure qualsevol tipus de tipologia d'habitatge, qualsevol, això seria una possible interpretació, però hem d'estar segurs que això se pot fer. I per tant, com dic, aquesta inseguretat jurídica que s'ha d'aclarir. I aleshores jo apel, evidentment, en aquest sentit de la responsabilitat, i haurem d'aclarir. Si tenim informes que ens diuen que això és així, que la tria reglamentària se pot aclarir, doncs ja està, no hi ha més problema. Si els informes jurídics ens diguessin que no és així, evidentment s'haurien de fer les modificacions legals oportunes perquè hi hagués seguretat jurídica màxima. El que no podem fer, jo crec que, com dic, és irresponsable, és deixar la llei talment si tenim dubtes jurídics en relació a la seva aplicació. De cap de ser maneres, no? Jo crec que vull recordar aquesta llei, quan l'hem estat redactant durant tots aquests mesos, s'ha optat per el màxim de seguretat, de consens, s'ha xerrat molt de mesos amb tothom, inclòs Podemos. Vull recordar que Podemos va votar el 2016 que totes les tipologies fossin regulades, totes, i va enviar aquest mandat al govern, ara incongruent amb ell mateix ha canviat d'opinió. I, com dic, ha passat per distints serveis jurídics, ho han analitzat els serveis jurídics i tècnics del propi govern, dels consells insulars, etc. No? Per tant, s'ha intentat armar el màxim possible perquè fos una llei coherent, correcta, i que se pogués aplicar i que donés eines per una banda, permetre el lloguer turístic, i per l'altra, però, la seguretat jurídica per tothom, i, finalment, que el lloguer il·legal, clandestí, etc., pogués ser atacat. No? I, aleshores, era, en aquest sentit, una molt bona llei, valenta, però, clar, ara amb aquest, recuperant un article de la llei Delgado, ens ha quedat, evidentment, aquesta incoherència que haurem d'aclarir, lògicament, el més aviat possible.
Aquesta inseguretat jurídica entenem que també afecta a l'hora de que els inspectors puguin aplicar aquestes sancions noves que s'havien aplicat, perquè si no es declaren prohibits aquests lloguer turístic a pisos, entenem que tampoc es pot sancionar.
Bueno, aquesta seria una possible interpretació que se podria fer. Jo no la vull donar per bona encara fins que no se me digui jurídicament per part dels serveis jurídics, no? Però si fos així, efectivament, Podemos hauria creat tot el contrari del que volia, que és, en lloc de ser més dur amb els plurifamiliars, que era el que volia Podemos, que els plurifamiliars en realitat el que passaria és que haguessin quedat fora de l'àmbit turístic, totalment. Aleshores, clar, això és el que passa quan un és un poc, se queden sols eslògans i sols titulars i no en la responsabilitat de governar. Jo crec que hem de ser seriosos, no? I nosaltres la nostra responsabilitat, per tant, és aquesta, s'ha de governar i s'ha d'aconseguir una llei que sigui viable, que sigui possible dur-la a terme, i jo vull recordar en aquest sentit pues, la feina que s'havia fet amb els consells de més d'un any, i que ara, evidentment, no ens podem permetre el luxe de tirar-la per la borda, no? I jo crec que el que hem de fer és recuperar el seny, i en aquest sentit, per tant, nosaltres hi treballarem. Hi treballarem, estic segur que s'aconseguirà, ja dic.
Senyor Barceló, no sé si hi hem perdut aquesta connexió. Senyor Barceló. Sí, ara, perdoni, que l'havíem perdut durant uns segons, aquesta connexió. Bé, en tot cas, les plataformes sí que se les podrà sancionar perquè a partir d'ara hauran de tenir aquest nombre, aquest número de registre de l'establiment. Evidentment, aquests pisos no el tenen perquè fins ara tampoc estava permès. Entenem que aquestes sancions contra les plataformes sí es podran aplicar. A partir de quan? I no sé si ja s'han posat en contacte amb Airbnb, amb aquestes plataformes principals, ja per demanar-los que retirin aquests pisos que s'estan ofertant turísticament en les seves webs.
Bueno, sí, efectivament, la llei a partir de la seva publicació en el BOIP obliga a totes les plataformes a que l'oferta que posin sigui oferta que té número de registre d'això competent, és a dir, que està legalitzada. els dubtes que era ara, que hem de tenir què passa amb els pisos, i aquesta eina que tenien tan magnífica, veure si realment és aplicable o podem observar carregada, no? En qualsevol dels casos, sí que el que queda clar és que s'oferta ara tu el número de registre i, si no, serà considerada il·legal. Mm-hmm. Això sí que està en vigor, com igualment que la resta de prisions, que totes han entrat en vigor, no? L'únic que passa és que l'article 49, que preveia que no distingir entre tipologies d'habitatges, ara el que ha passat és que ha quedat en vigor l'article Delgado, que el que diu és que serà lloguer turístic, és que se faci a unifamiliars i pareats, no? I llavors el reglament del 2015, que també segueix en vigor, que es tenia aquesta interpretació d'unifamiliars a cases entre mitgeres en els municipis, en els pobles.
Mm-hmm. Altra qüestió també, si més no, que cerca certa polèmica, ha estat el tema del sostre de places. Com queda ara mateix? Vull dir, entenem, vostès expliquen que anirà a la baixa, no? Perquè les places, aquestes que s'havia fet excepcions, ja no hi haurà més excepcions, i les que s'han donat d'alta fins ara, segons s'havien donat de baixa, no seran reemplaçades, no?
Sí, és així. És a dir, el que estableix la nova llei és que qualsevol alta, qualsevol plaça turística, no només de lloguer, sinó de qualsevol modalitat, hotel, agroturisme, el que sigui, que se vulgui donar d'alta, haurà de tenir la corresponent baixa, no? S'haurà de donar una plaça de baixa, no? Això ja existia, aquest tipus de normativa, des de la llei del 99, però tenia moltíssimes excepcions, no? Aquestes excepcions ara s'han eliminat i, per tant, es plaça per plaça és realment efectiu. A més, hi havia inclús alguns articles que incentivaven que per cada plaça obsoleta que eliminaves te'n podien arribar a donar fins a dues més, i això també s'ha llevat, aquest article que permetia creixements. I, al contrari, ara introduïm una fórmula de decreixement que és que les places que s'han donat els darrers anys per via d'excepció i, per tant, que no havien de donar-se corresponent baixa, ara no podran utilitzar-se, si se donen de baixa, per crear-ne de noves, no? I, per tant, a la llarga, aquestes places podrien arribar a desaparèixer. I aquesta fórmula està en vigor a cada una de les illes, excepte Menorca, que no funciona per aquest sistema d'intercanvi de places. Menorca sempre ha funcionat per les places que marcava el propi pla territorial insular i, per tant, Menorca seguirà funcionant per aquest sistema que és diferent de la resta de les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Tenen xifres de com... Imaginem que és complicat d'estimar, perquè, evidentment, també dependrà de com evolucioni i s'adonen de baixa més places o no, però tenen xifres de quan pot decréixer, quantes hi ha ara i fins a on se pot arribar?
Bé, en el cas de Menorca, el pla territorial insular preveu unes possibilitats d'unes 6.000 places. En el cas de Mallorca, una borsa de places té unes 43.000 places. En el cas d'Eivissa, unes 10.000. I en el cas de Formentera, pràcticament no té places disponibles. Llavors, la llei indica que el pla territorial insular, el Consell Insular, o el pla d'intervenció en àmbit turístic, que també fan els propis consells insulars, podran modificar aquesta borsa de places i afegir o llevar en les distintes tipologies en funció de lo que ells detectin les seves necessitats. No?
Mm-hmm. Parlant ara del lloguer turístic en sòl rústic, com quedarà a partir d'ara regulat?
Bueno, en principi, la llei ha prohibit el lloguer turístic en sòl rústic protegit, en qualsevol tipus de sòl rústic protegit, i la resta de sòl rústic dependrà de lo que la territorial pertinent del Consell o la zonificació que faci el Consell decideixin. Per tant, en aquest sentit, hi havia peticions d'algunes illes que m'ordenen que per limitació territorial no podien limitar tant, i n'hi havia d'altres sí que van manifestar la seva intenció de limitar-ho més. Ja dic, dependrà de la zonificació que faci el Consell, ja sigui directament, ja sigui a través del pla territorial insular o del pla d'intervenció urbanística, del pla d'intervenció turística.
Després del que va passar ahir, i ja deixant una mica al marge aquesta llei turística, volem fer una versió més política, què li va aparèixer la postura de Podem i no sé si marcarà un punt d'inflexió les relacions entre Podem i el govern?
Bueno, jo, per jo, com dic, i des de la serenitat, no estic enfadant ni molt manco ni pot ferir. Jo crec que s'han de... hi ha un mandat parlamentari i el mandat parlamentari en aquest sentit és el que hem d'afrontar, però sí que és vera que per això demostra que no són uns socis responsables ni de fiar, no? Estàs mesos treballant, estàs mesos xerrant, i aquesta irresponsabilitat, perquè com dic, ara el que s'ha provocat és una inseguretat jurídica que...
Senyor Barceló, crec que hem perdut aquesta connexió, no sé si podem recuperar-la. Bé.
En contra, en aquest cas, de lloguer turístic, i s'altres, recuperar una llei, la llei Delgado, amb una aliança en el Partit Popular, en Ciudadanos i en Álvaro Gijón, i Podemos. La veritat és que m'apareix una aliança molt significativa de lo que va passar ahir, no?
Però sorprèn que fa quatre dies deien que bé, el líder de Podem es plantejava entrar dins el govern i ara això, no sé com entenen això des de l'executiu.
Bueno, per això és absolutament incoherent, no? Incoherent fer una cosa així que te demostra que no estàs preparat per governar i pretendre governar, no? Vull dir, jo estic convençut que els companys de Podemos que governen el Consell de Mallorca o l'Ajuntament de Palma no farien una animalada així, no? Perquè això ja dic que és absolutament irresponsable.
Perfecte, és la valoració que fèiem amb el vicepresident del govern, també conseller de Turisme, intentant resoldre les dubtes que ha plantejat aquesta aprovació ahir polèmica al Parlament de la Llei Turística. Biel Barceló, gràcies per atendre en directe la telefonada.
Molt amable, i en tot cas sí que estic disposat a aclarir tot el que faci falta en els pròxims dies, quan ja tinguem informes jurídics més clars en relació a com queda la llei. Ara no vos he pogut donar més claríssies, precisament a l'espera, en su prudència, a l'espera de que jurídicament sigui ben analitzada com ha quedat la qüestió.
Quan es podran resoldre aquests dubtes jurídics? Quan...
El més aviat possible, ja està encarregat en els serveis jurídics que ho mirin, i el més aviat possible, no vos puc dir exactament el que tardaran, perquè, a més, com sabeu, en tots aquests casos, les interpretacions jurídiques també poden ser diverses, eh? I me'n poden trobar, per tant, que algú interpreta coses diferents. Per tant, encara haurem d'esperar a tenir-ho ben clar.
Encara en parlarem, idò. Gràcies, Biel Barceló, per atendre en directe la telefonada d'Ivetra Ràdio.
Molt bé, molt gràcies a vosaltres.
Les 8 i 23 anem amb una aturada publicitària i en tornar arriben els esports.